Guía d'orquestra. Un seguiment detallat de les obres del concert setmanal de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Guía d'orquestra. La temporada de concerts de l'OBC des dels primers faristols. Amb Raimon Colomer i Víctor Soler.
Benvinguts a un nou episodi de Guia d'Orquestra. En l'edició d'avui comentarem el concert que l'OBC, dirigida per Salvador Mas, ofereix aquest cap de setmana amb aquestes obres al programa. Pastoral de Juli Garreta, sinfonia concertant per a violoncel i orquestra Opus 125 de Sergei Prokofiev amb el violoncel·lista Truls Mork i la sinfonia número 6, Pastoral, de Ludwig van Beethoven. Ens acompanya un dia més el professor d'harmonia Víctor Soler. Víctor, benvingut a aquest nou episodi de Guia d'Orquestra.
Moltes gràcies, Raimon.
Bé, de quina d'aquestes obres ens parlaràs avui, Víctor?
Parlarem de la Pastoral de Beethoven, però com que avui, de fet, tenim dues pastorals...
Ah, la de Juli Garreta, eh?
Sí, encara que el poema simfònic de Juli Garreta és massa breu per les dimensions del nostre programa, sí que en farem alguna referència, que som molt partidaris d'aquest compositor.
Més Garreta, que deia Stravinsky, no?
Això mateix. Aleshores, aquesta Sinfonia de Beethoven és interessant perquè encara que sovint se l'anomena Sinfonia Programàtica...
Clar, que això... És a dir, vol dir que segueix un programa, no? Una història extramusical.
Sí, però no és una sinfonia programàtica al 100%, però tampoc no és una sinfonia habitual.
Per tant, és un entremig?
Sí, una cosa així. De fet, la podem dividir en dues parts. La primera part, amb els dos primers moviments, és la part més simfònica. Mm. És a dir, que si li traiem els títols i alguna referència musical que veurem més endavant, podria passar perfectament per una sinfonia com les altres de Beethoven.
Clar, perquè el primer moviment es titula Despertar d'alegres sentiments amb l'arribada al camp, Allegro ma non troppo.
Sí, i aquí ja tenim els dos mons, l'etiqueta programàtica amb això dels sentiments a l'arribada del camp i l'etiqueta simfònica, Allegro ma non troppo, és a dir, un allegro típic de primer moviment de sinfonia.
I el segon moviment es diu Escena al rierol, Andante molto mosso.
Aquí passa el mateix, eh? De fet, Beethoven va dir això: l'obra sencera pot ser percebuda sense descripció. És més una expressió de sentiments que un poema musical. Això el mateix Beethoven. I Leonard Bernstein, en una de les seves conferències, ja va dir que ens deixéssim estar de pastorets i que ens fixéssim en el tractament motivic que hi ha en l'obra, que és molt interessant.
Per tant, Víctor, sinfonia programàtica, ma non troppo.
Sí, ben trobat, ben trobat. I precisament aquest és el fil conductor del programa d'avui, fixar-nos en els equilibris entre el que podríem anomenar elements programàtics i els purament simfònics o musicals.
La podrem sentir tota, Víctor?
No, perquè és massa llarga. Sí que escoltarem fragments dels dos primers moviments, però bàsicament ens centrarem en els tres finals.
Que són els més programàtics.
Sí, precisament perquè és on la relació entre el programa i el tractament musical per si mateix és més interessant.
Víctor, abans de començar, però, això de pastoral, en música exactament què vol dir?
Mira, tot això ve de la literatura pastoral, que no deixa de ser una idealització de la vida del camp feta pels que no hi viuen.
Referència al món dels pastors.
Ah, exacte. Sí, i vista des de la ciutat, la vida del pastor sembla una vida idíl·lica.
Una vida harmònica, de bona relació amb els cicles de la natura.
Després la realitat és una altra cosa i la vida és molt més dura, però pel noble que anava al camp per buscar aventures amoroses, a l'estiu sempre, efectivament, aquesta era la visió que en tenia. Aleshores, en música hi ha tota una sèrie d'elements que es fan servir per representar aquest món pastoral. Alguns són un intent d'imitació dels mateixos sons, fenòmens de la natura, per dir-ho així.
Cant dels ocells, suposo, per exemple.
Sí, però també intentar imitar el soroll de l'aigua dels rierols, el soroll del vent, una tempesta... I, per una altra banda, hi ha la imitació de la música que es fa en aquests llocs.
Que això deu donar més joc, no?
Sí, perquè aquí entren tant la música que feien els pastors, danses, cançons que tocaven pel seu propi oci, però també hi entrarien les crides que feien per recollir el bestiar, per exemple. Clar, tota aquesta música està representada per instruments de l'orquestra que poden imitar els instruments típics dels pastors, flautes, gralles, dolçaines, tota aquesta família, sacs de gemecs, tota aquesta família d'instruments. Però no només es tracta d'una imitació purament tímbrica, sinó també d'una imitació de l'estil d'aquesta música. I detalls d'aquests ja els trobem als dos primers moviments, que en teoria són els que menys exploten aquests recursos.
Clar, perquè veig que el tercer moviment es diu... Alegre reunió de camperols, després ve la tempesta, i al final el cant dels pastors, acció de gràcies després de la tempesta.
Sí, en aquesta segona part de la sinfonia hi ha molts més elements d'aquests. Però en els dos primers moviments també en trobem alguns escampats per aquí i per allà. Per exemple, el primer tema del primer moviment ja ens en presenta alguns de ben clars. Primer el tema el presenten els violins, però de seguida són els instruments de vent fusta els qui el reprenen. Aquí, a més del timbre de l'oboè imitant instruments com el que dèiem, gralles i dolçaines, hi ha dos detalls importants més.
Home, per força, perquè si no, podríem dir que qualsevol melodia tocada per un oboè seria pastoral.
Clar, aleshores això seria un disbarat, El que tenim, a més, és una imitació que fa Beethoven dels típics acompanyaments de la música popular, és a dir, acompanyaments fets per músics no professionals, que estan allà i fan el que poden.
O sigui, que Beethoven, en lloc de fer un acompanyament, per dir-ho així, professional, a aquesta melodia, ho fa com ho farien els pastors, per dir-ho així, o gent poc experimentada en música.
Exacte. Per una banda tenim un segon oboè que fa una segona veu, i clar, hi ha moltes maneres de fer segones veus, però la més simple i la més utilitzada, per tant, en la música popular és aquella segona veu que fa el mateix dibuix que la primera, però una mica per sota, tres notes per sota. És un recurs molt senzill, que gairebé sempre funciona i omple molt. I aquí veiem com l'oboè comença sol, però a mig camí se li afegeix el segon oboè fent aquesta segona veu. Ho escoltem en aquesta versió feta amb l'ordinador per poder sentir només els oboès. Atenció.
Clar, això és molt típic, Sí. Tens raó. Com es diu aquest recurs? Té nom?
Sí, això són terceres. És a dir, que la segona veu està sempre una tercera per sota de la veu principal. Si la veu principal, per exemple, fa un mi, doncs la segona veu fa un do.
Mi, re, do, clar, tres notes de distància. Clar.
Sí, sí. I l'altre detall és el baix, perquè Beethoven hi afegeix una nota llarga que es manté constant com fan els sacs de gemecs.
Sí, sí, clar, perquè els sacs de gemecs fan això, una nota greu que es manté i damunt la qual hi ha els cants, diríem, hi ha un cant.
Sí, sí, sí. I ara sentirem aquest fragment en la versió original i ens fixarem en com continua, perquè el tema el reprenen els violins, però sentim la nota llarga constant en el baix i segones veus en terceres, com les que hem vist. L'única diferència és que hi ha un moment en què el baix canvia, canvia de nota, fent pum, xim, pum, que també és una imitació de la música popular, perquè en dues notes no es pot fer una cosa més simple. Aquí el tema dels violins. Fixa't en el baix. Xim. Aquí comença la transició, res a veure amb música popular, fixa't. I el segon tema.
És veritat que la transició, tot i que es basava en el tema, ja no tenia res a veure amb la música pastoral.
Exacte, és una transició feta per un bon professional. En música popular no sol haver-hi aquest tipus de fragments, però aquí és imprescindible, perquè Beethoven està fent un primer moviment de sinfonia, i després del primer tema vindrà la transició que ens condueix cap al segon tema.
Que ja el sentíem,
Sí, i que tampoc té res a veure amb la música pastoral. És un tema interessant perquè, de fet, no saps si la melodia és el que sentim al registre agut o el que sentim al registre greu. És un contrapunt on les dues veus són igual importants i, per tant, les dues ens reclamen l'atenció.
Però normalment ens fixem més en la veu aguda, no?
Sí, però veuràs que va canviant. El que està dalt passa baix i al revés.
realment queda molt repartit, eh?
Sí.
Ja sabeu que és una virgueria d'un professional.
Exacte, això. Sí, sí, sí. I si passem al segon moviment, també ens trobarem detalls del programa pastoral, eh? Però dins del que habitualment ens trobem en un moviment lent de sinfonies.
Uh-huh. Escena al Rierol, es diu, eh?
Sí, aquí passa allò de que si saps el títol pots entendre que l'acompanyament de la melodia imita els petits corrents d'aigua d'un rierol, però només si ho saps. Si no, com deia Bernstein, fixa't en el que fa Beethoven musicalment, que és fantàstic i ja està.
Clar, és veritat. No? Si saps que és un rierol, si t'ho diuen, sí, de forma induïda, pots entendre-ho. Però, clar, també podria ser qualsevol altra cosa que tingués un moviment repetitiu, unes fulles mogudes per una brisa...
Qualsevol cosa, sí, sí. Ja és més clar, en canvi, el que fa Beethoven al final d'aquest moviment, perquè aquí sí que imita clarament cants dels ocells. Tan clarament que fins i tot a la partitura està indicat de quins ocells es tracta. Així la flauta fa el cant del rossinyol, l'oboè de la guatlla i el clarinet el del cucut. I abans de passar a la segona part d'aquesta sinfonia, escoltarem uns fragments de la pastoral de Juli Garreta, on es nota clarament l'ús d'aquests recursos pastorals que ja hem sentit en petites dosis en els dos primers moviments de la sinfonia de Beethoven. Comencem amb un fragment que sona bastant semblant al primer moviment de la sinfonia de Beethoven, quan retrata un ambient idíl·lic. Aquí sent les traus del bo, flautes fent terceres. Més flautes fent terceres i nota mantinguda. Anem una mica més endavant, on sentim una dansa camperola amb oboès i fagots.
Més Garreta, que
deia Stravinsky.
Em sumo l'Stravinsky, eh?
Sí, sí, sí.
Clar, flautes, oboès, fagots, notes greus mantingudes, com el sac de gemecs, danses, camperoles... És a dir, tots els tòpics hi són, aquí,
Sí, sí.
Guia d'orquestra.
I tornem a la segona part de la sinfonia pastoral, on Beethoven no renuncia a fer una sinfonia i acaba fent una bona combinació entre els elements programàtics i l'estructura sinfònica. En aquest sentit, el tercer moviment és un scherzo.
Que això és l'habitual en les sinfonies de l'època,
Totalment. I, a més, la manera de començar és totalment sinfònica. Aquí no hi ha res pastoral ni res programàtic, sinó un scherzo amb el seu habitual caràcter lleuger i juganer. Thank you.
No, està claríssim, Víctor. Aquest podria ser l'esquerzo de qualsevol altra sinfonia.
Sí, però això és només la primera part d'aquest moviment. Recordem que els tercers moviments de les sinfonies clàssiques eren minuets.
Sí, sí, i el romanticisme es van substituir per esquerzos.
Exacte, però es va mantenir la seva estructura. I com que els minuets són relativament breus, sempre n'hi ha dos.
Minuet trio i minuet de capo.
I aquesta estructura es manté amb scherzo, trio i scherzo da capo.
I en aquesta sinfonia també.
Aquí hi ha algunes diferències. Just ara començava el trio, però a diferència del que era habitual, la part de l'scherzo no té un final clar, una pausa i comença el trio, sinó que està tot enllaçat. Escoltem-ho des de la part final de la primera part de l'scherzo, el que acabem de sentir. I sense parar, comença el trio.
Clar, i aquí sí que tenim oboè i fagot.
Sí, recordem que aquest scherzo té títol.
Alegre reunió de camperols.
I aquí Beethoven imita uns camperols tocant una cançó amb oboè i fagot. I és interessant el que fa perquè no només imita el tipus de melodia, sinó també la manera de tocar. És a dir, la manera de tocar malament o amb no gaire precisió que se'ls pot atribuir a aquest tipus de músics no professionals.
No es conec.
Clar, aquí hem de tenir en compte una cosa.
A veure.
En l'època en què no hi havia possibilitat d'enregistrar música i, per tant, de sentir música sense que ningú la toqués, era molt més habitual que ara sentir músics de mala qualitat. Uh-huh. En qualsevol festa era imprescindible que hi hagués algú que toqués algun instrument.
No, sense música no hi havia festa.
I això vol dir que era molt habitual sentir música en directe.
Uh-huh. I potser molt més cara, no?
Segurament, però que també era molt habitual, segurament també més cara, sentir música en directe mal tocada. Uh-huh. Aleshores, Beethoven intenta imitar aquest estil maldestre de tocar, fent que l'oboè entri a destemps, o massa d'hora o massa tard, perquè no sembla que quadri gaire la melodia amb l'acompanyament. I a més sembla que el fagotista només sàpiga fer dues notes, pum, xim, pum, com podem pensar que també solia passar freqüentment. Per fer-nos-en bé la idea de tot plegat, primer escoltem com seria el que podríem anomenar la versió ben tocada, per dir-ho així, d'aquest tema. I ara escoltem la versió de Beethoven on l'oboè no entra quan toca i tot va pengim-penjam amb el fagot intentant que tot quadri. Continua el clarinet. Ara la trompa. Sac de gemecs al baix.
Ostres, realment curiós aquest trio, Està molt ben trobat, Hi ha un punt d'ironia, a més a més.
Sí, clar. I ara sentíem que tampoc tenia un final clar i en lloc de tornar a la part del scherzo, ara passa a un segon trio, una dansa camperola. Aquí Beethoven no imita la falta de professionalitat dels intèrprets populars, com ara sentíem, sinó la dels compositors populars, fent una dansa que es va repetint incessantment.
Falta d'imaginació,
Bé, més aviat, falta de recursos. Escoltem-ho des del final del primer trio per comprovar com Beethoven no vol tallar, no vol fer finals perquè no es talli el fil de la història que ens està explicant. I enllaça amb el segon trio, amb la dansa. Més repeticions.
Déu-n'hi-do amb les repeticions,
Clar, la qüestió era fer ballar els dansaires. La qualitat intrínseca de la música no era, en aquest cas, el més important. Però, esclar, Beethoven era conscient que no podia oblidar que estava fent un scherzo d'una sinfonia i que aquestes repeticions incessants no acabaven d'ajudar-lo a fer entendre l'estructura del moviment i, aleshores, es posa el vestit de compositor professional i, amb el mateix material de la dansa, ho fa evolucionar per acabar-nos tornant cap al scherzo, la part del començament. I, per comprovar-ho, tornem a escoltar la dansa des del principi. I i aquí comença el Beethoven, compositor professional. I la tornada a l'esquerzo.
Víctor, per tant, ara tenim un scherzo amb dos trios.
Sí, A, B, C, A, perquè és la tornada a l'scherzo, i després tornen a aparèixer els dos trios i acaba amb l'scherzo novament.
A, B, C, A, B, C, A. Perfecte. L'escoltem sencer, eh?
No, no podem, perquè Beethoven no només evita els finals, per tant, els talls narratius entre l'scherzo i els trios, com ara veiem, sinó que tampoc fa un final conclusiu en aquest moviment. Ara veuràs què passa. Escoltem precisament aquest final de l'scherzo quan sembla que tot acabarà bé.
Ostres, què ha passat?
S'ha carregat el final que estàvem esperant, perquè ara començarà la tempesta.
La calma abans de la tempesta, eh?
Sí, però és una calma tensa, eh?
Sí, sí.
Ja la tenim aquí. Fixa't que Beethoven, per aconseguir més contrast entre aquest moviment de la tempesta i els anteriors, el fa en mode menor, eh? Tots els altres estaven en mode major. I a més hi ha moltes més dissonàncies que no havien aparegut anteriorment, com podem sentir en el fragment següent que ens prepara pel punt culminant de la tempesta. I ara anem al final de la tempesta per veure com es va retirant i com, a poc, talment com si es tractés d'un fos cinematogràfic d'aquells en què es barregen dues imatges a la vegada, eh? Comença l'últim moviment que es diu La cançó del pastor. És la sensació aquella típica de quan surt el sol després de la tempesta, amb aquella claror, amb aquells colors, eh?
L'art de Sant Martí.
Sí, aquelles olors, eh? Però anem a la part final de la tempesta. Últims llamps i trons. Música pastoral. Atenció, que això és important. I el primer tema. Mm.
Ostres, molt ben fet el pas d'un moviment a l'altre.
Ara ja ha sortit el sol, eh? Ja ha canviat totalment. I fixa't que aquest moviment de la tempesta, de fet, no té ni principi ni final. Depèn totalment dels moviments que hi ha abans i després.
És cert, perquè la tempesta comença interrompent l'esquerzo i ara sentíem com es fonia amb l'últim moviment. Però, Víctor, hi ha un moment que has dit, atenció, que això és important.
Sí, perquè hi ha un moment en què sentim el clarinet fent aquest motiu. Ara el repeteix la trompa. I ara es converteix en el tema. Aquí tenim molts elements pastorals. Per una banda tenim les notes llargues de sacs de gemecs al baix i sobre aquesta imitació de sacs de gemecs, primer el clarinet i després la trompa fan el que s'anomena rans de baix, que és una crida a les vaques que estan escampades pels prats perquè tornin cap a casa.
O sigui que això seria directament imitació de música dels pastors.
Sí, una música que més que tenir un caràcter artístic, com les cançons o danses que hem sentit abans, té un caràcter purament funcional.
Clar, es tracta de cridar les vaques a la cleda. Ah,
exacte. No sé si recordes un programa que vam dedicar a la trompa i als concerts per aquest instrument de Richard Strauss, on parlàvem de diversos tipus de crides de trompa, la dels caçadors, la dels carters...
Sí, sí, sí. Recordo que ens vas fer veure que el logo tradicional de Correus és una trompa, cosa amb la qual no m'havia fixat mai, per cert.
Sí, sí. Aleshores, el detall de Beethoven de primer fer tocar aquesta crida a les vaques al clarinet i després a la trompa és perquè el clarinet sona més fluix, com si el pastor estigués més lluny, i la trompa sona més fort, com si el pastor ja se n'és acostant. Tornem-ho a sentir. Sacs de gemecs i clarinet. Trompa. I el tema. I ara ens fixarem en el tema. També hi trobarem referències a la música popular, més enllà del seu principi.
Que ja has dit que ve d'aquesta crida a les vaques, eh?
Sí, doncs aquí tornem a notar que Beethoven imita la composició simple de melodies populars. En primer lloc, perquè té una estructura molt simple de pregunta i resposta i que cadascuna d'aquestes parts és un més un més dos.
Però això, Víctor, ho hem vist moltes vegades. És un recurs que surt per tot arreu.
Sí, és veritat que no és exclusiu de la música popular ni molt menys, però en aquest sentit és més representatiu el que passa després, perquè el tema va dels primers violins als segons i després als violoncels i violes. Per tant, sentim el tema sencer tres vegades, només amb petits canvis a l'acompanyament. Però fixa't que això representa que sentim tres finals conclusius bastant seguits. Això és típic de falta de professionalitat. Els estudiants de composició els passa això. De seguida fan un final conclusiu, arriben a un final, llavors ho repeteixen, tornen a tenir un altre final conclusiu, llavors un altre i un altre. I clar, això frena molt la música, que és el que Beethoven va voler fer expressament aquí. Un i dos. Ara ve la resposta. Un i dos. El mateix als segons violins. I el mateix a violoncels i violes.
Déu-n'hi-do amb aquestes repeticions.
Sí, aquest fragment no arriba ni a 50 segons, però en canvi amb tantes repeticions es fa bastant més llarg.
Sí, clar. És evident que Beethoven no pot construir tot aquest moviment amb aquesta tècnica, o més ben dit, amb aquesta falta de tècnica.
Sí.
Com ho fa, això?
Aquest moviment, com passa habitualment amb els últims moviments simfònics, és un rondó. Per tant, això ja li garanteix la possibilitat de tenir una estructura sòlida amb les tornades al tema principal i alhora fragments contrastants on pot introduir material nou que eventualment també pot tenir caràcter pastoral. Però en la segona aparició d'aquest tema, quan ja pensem que tornarem a tenir les repeticions anteriors, fixa't el que passa. Mm. Comença la primera repetició, com abans. Però fixa't, aquí és diferent, perquè ara s'acaba convertint en una transició. Que ens porta al tema contrastant. Part final d'aquest tema contrastant. Es repeteix, típic de la música popular. Però no hi ha final. I ara comença un desenvolupament fantàstic basat en la crida a les vaques del principi. I tot això ens porta una altra vegada al primer tema. Però ara les tres repeticions del tema no són exactament el tema, sinó que són variacions sobre el tema.
Víctor, realment, aquesta combinació d'elements populars amb recursos propis de les millors sinfonies és fantàstic.
Sí, fixa't que moltes vegades hem comentat que no és tan important un tema o un motiu en si mateix com què en fa el compositor, quin tractament li dona, com el desenvolupa, i aquí en tenim un exemple molt bo. El tema és una melodia popular simple que ve de la crida de les vaques, o sigui, menys és impossible. Però, en canvi, aquest desenvolupament que ara sentíem, basat precisament en aquesta crida a les vaques, és fantàstic.
Propi d'un gran compositor, com era Beethoven. Però, Víctor, hi ha una cosa que no m'ha quedat clara. Abans deies que aquest últim moviment era un rondó, però ara no sentíem el tema original, sinó que eren variacions sobre el tema, no?
Sí, sí. Saps què passa? Que als compositors els encanta fer aquestes coses, Quan els teòrics ja ho han aclarit tot i ens han explicat que una cosa és un rondó, A, B, A, va tornant l'A, i una altra cosa és un tema amb variacions, ara ve el tema, ara primera variació, ara segona variació, doncs ve Beethoven i ho barreja tot fent un rondó variacions. Cada vegada que surt el tema, apareix no apareix en la seva versió original.
Que ja l'hem sentit prou vegades, de fet.
Sí, i cada vegada en sentim noves variacions, com aquesta en què els protagonistes són els violoncels, que de moment sembla que facin el tema original. Però això ja és diferent. Petita transició. Torna a començar amb una altra variació dels violoncels. Thank you.
ballant, aquest Beethoven, eh?
Sí, sí, sí. Clar, no és cap sorpresa perquè ja el coneixem, però sí que val la pena fer cas del comentari de Bernstein, eh? Perquè independentment de les referències pastorals, que com hem vist en són moltes i molt bones, el tractament intrínsecament musical del material, com si es tractés d'una sinfonia més, és fantàstic.
Realment. Doncs perfecte, Víctor. Per tant, escoltem ara seguits els tres últims moviments d'aquesta sinfonia pastoral de Beethoven, començant per l'Scherzo, que es titula Alegre reunió de camperols, interrompuda pel principi de la tempesta, que s'enllaça amb el cant dels pastors i que sentim en la versió de l'Orquestra Revolucionària Romàntica dirigida per John Eliot Gardiner.
Thank you. Thank you.
Acabem de sentir els tres últims moviments de la Simfonia Pastoral de Ludwig van Beethoven en la versió que ens feia l'Orquestra Revolucionària i Romàntica dirigida per John Eliot Gardiner.
Guia d'orquestra.
Bé, Víctor, som al final del programa. Gràcies per haver vingut, gràcies pels comentaris sempre tan interessants i enriquidors.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies també al nostre tècnic, en Pau Blasi, i gràcies a tots vosaltres per escoltar-nos. Això ha estat...
Guia d'orquestra. La temporada de concerts de l'OBC des dels primers faristols. Guió, Víctor Soler. Muntatge musical, Pau Blasi. Realització, Raimon Colomer.